Doncs mira, ja veus que a Copet estem parlant d'aquesta caiguda d'arbres, a què és degut, per què cauen, per què les branques doncs, acaben desprenent-se de l'arbre. Ens apuntaven doncs, que aquest canvi climàtic, aquest canvi de tendències pot ser una causa, no totes, però aquí l'important és prevenir. Avui em trucava un oient que em deia que al carrer Acadèmia, a la part que toca al carrer, al passeig de Ronda, a l'església de Santa Maria de Gardeny, realment, que havien vist i avisat a la paeria perquè hi ha un arbre doncs, molt inclinat, és un arbre gran, de grans dimensions, molt inclinat, que han estat avisant a la paeria i que no han rebut cap mena de contestació. Doncs aquestes actituds són les que s'han de modificar perquè després, si acaba caient l'arbre, que no agafi a ningú, això primer, però llavors tots voldrem saber qui ha de pagar el pato. Doncs, si t'han avisat, actua, no t'esperis. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Divendres a les portes del cap de setmana. Sí, que venim del dimecres festiu, ja tornem a estar a divendres. Avui 3 de novembre, hores d'ara, 15 graus i mig a la ciutat de Lleida. Però ulla, que avui hem tingut una mínima de 4,1 graus. Et parlo de la ciutat de Lleida. Cap al Pirineu i cap a cotes altes, jo crec que... Bueno, ara ens ho dirà l'Armando, però jo crec que hem tingut ja temperatures sota zero, interessantment sota zero. 7 sota zero Baqueira, per exemple, al punt dels 2.500 metres, evidentment. Però 7 sota zero. I vent. Hem tingut molt vent. A Lleida ens hem quedat amb una ratxa màxima de 66 km per hora. Ahir. Però a la resta de la província, déu-n'hi-do, A Baqueira, per exemple, la ratxa màxima va ser de 120 km per hora, a la cota 2.400, sí. Al Pic de l'Orri, a Portainer, 109 km per hora. Per tant, vent en vam tenir. I pluja. A Lleida va caure 5 litres per metre quadrat i n'hem tornat a tenir molta al nord de la província. 97 litres per metre quadrat a Torre de Cabdella, a la central de Cabdella 91 litres per metre quadrat, al Flamisell 81, a Barruera 58, a Boí 50, a Espot 47 litres per metre quadrat, a Port del Comte 45 litres per metre quadrat, 41 litres a Sort, 40 a Pont de Suert i, quan ja arribem a la plana de Lleida, entre 1 i 12 litres per metre quadrat. Per tant, s'està repetint aquest esquema de que plou a la meitat nord de la província amb molta més abundància que no pas a la meitat sud. No és pas dolent, al contrari, el que passa és que hem de recuperar tant temps perdut que déu-n'hi-do. Són les 12:23 minuts. De seguida ja saps que tenim el Melo Malo amb l'Andrés Rodríguez, però abans deixa'm que viatgem cap al Centre Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora a tothom.
Clar, aigua i vent.
Sí, sí.
Que no, podria ser aigua només, però és igual, aigua i vent hem tingut.
No, és com és la forma natural de ploure, ja. quan ve en forma de, anava a dir, de turbonada, de tempestuosa, una cosa que plou, el que va passar ahir, dos tongades, una al matí i una altra a la tarda, pues breument, pluies molt, de molt curta durada, per això només han deixat 2,5 litres al matí i 1,5 a la tarda, en ratxes de vent, 61 quilòmetres al matí, 66 quilòmetres a la tarda, però n'hi ha zones com Castellnou de Seana que va arribar a 96, o en Alguaire, l'aeroport, que està a 150 metres per damunt de la zona alta de la ciutat de Lleida, ficant, clar, 250 del riu o 200 d'aquí, de la zona on estem nosaltres, la zona d'agrònoms, pues clar, com més alt, bufa més. I en cotes altes ja no ho vull ni dir. Ratxes de més de 100. Totes les precipitacions ahir van ser més extenses al Pirineu, a la cara sud del Pirineu, però sempre molt concentrades i plou sempre als mateixos llocs, de l'Alta Ribagorça i de la Vall Fosca, principalment. Ara estava mirant si tenia alguna repercussió als embassaments. Com ha plogut moltíssim, però centenars i centenars de litres, a la cara sud del Pirineu d'Osca, sí que aquests pantanos estan reflotant, estan pujant. Però, per exemple, tinc aquí davant un emblemàtic, com és el de Oriana, bueno, que estava, és millor fer-lo en percentatge perquè s'entén en volum, del 24% ara està superant, ja arribant al 37%. Bueno. És un dels que més s'ha recuperat perquè està a la vall del Segre, que no ha plogut tant, I un altre com el de Canelles, que és molt gran, que és realment el més gran de Catalunya compartit en Aragó, pues estava tan baix del 12% que li costa recuperar-se molt. Clar. Però rebrà les pluies del Noguera Ribagorzana, supongo que els propers dies, perquè continuarà plovent, sobretot ja passant a previsions, avui tenim un dia més aviat ventat, amb molt poques, de moment no hi ha precipitacions al Pirineu, però sí que pot haver algunes, però ja febles, no aquestes quantitats de 80-90 litres, molt febles, inferiors a 10 litres, i s'espera que demà passi un altre sistema frontal i tinguem un dissabte ennuvolat amb precipitacions generalment sempre febles. Fins i tot també al Pirineu, on podia ploure una mica més a les mateixes comarques, a l'Alta Ribagorça, Vall Fosca i voltants. Bueno. No gaire voltants, tampoc. No,
quedarà ben regat,
ja, això. Ja quedaria menys a l'Urgell. No?
Armando, sí. I temperatures? Anem cap avall?
No, demà si està nuvolat pues no baixarà tant la temperatura matinal com hem tingut avui de 4 graus. Mm-hmm. Hem de recordar que el dia 13 d'octubre tenien 30.
Sí, sí, per això t'ho dic.
I era divendres, com avui. En tres setmanes. En tres setmanes hem passat de 30 a 4. Hem tingut que canviar ràpidament d'armari i de vestuari perquè ha canviat molt el temps.
Sí, sí, sí.
Doncs el dissabte més aviat ennuvolat, obrint-se clarianes per la tarda, precipitacions minses, febles, disperses, a estones. Clar, no seran tan baixes les mínimes, podien ser el doble que les d'avui, de més altes, en cas de Lleida de 4 a 8, però clar, si no llueix el sol tampoc pujaran tant les màximes per la tarda, podrien quedar com ara 15, 16 o menys. Uh-huh. El Pirineu continuarien gelades a les cotes altes, no encara a les cotes baixes, avui tampoc ha gelat a les capitals de comarca del Pirineu, i diumenge més assolellat, més assolellat, però sempre tant dissabte com diumenge molt vent a les cotes altes del Pirineu, però no tant a la resta.
Sembla que estiguem al mar,
moderats, però amb sol, però que matinal més fresca o més freda i el dia una mica més agradable, sobretot si no fa vent.
Molt
i temps otoñal.
Armando,
sembla que les previsions indiquen que encara continuaria aquesta situació d'oest, que deixa molta pluja a l'Atlàntic, al Cantàbric i als Pirineus, cara sud principalment, se podia perllongar fins a mitat de la propera setmana.
Bueno, pues mira, dimarts tornem a parlar.
Sí, però vull dir que no pensem que ara anirà linealment les temperatures cap avall.
No, ja ho suposo.
N'hi haurà pujades.
Si no, malament anem.
I sembla que la segona meitat de la propera setmana tindrien aquesta sorpresa.
Vale. Doncs Armando, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tothom.
Va, que fem una ullada ràpida a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, la ciutat de Lleida han finalitzat les obres de restauració de l'església de Sant Llorenç de Lleida amb una inversió de gairebé 1 milió d'euros. L'actuació ja saps que és fruit de la col·laboració entre la Fundació La Caixa, el Departament de Cultura i el Bisbat de Lleida. Ja està acabada i, per tant, doncs, no sé si ja o properament ja es podrà tornar a visitar. És patrimoni de la ciutat, això. Se t'està de històries de religió, això és patrimoni de la ciutat i, per tant, hem d'estar orgullosos que s'hagin destinat diners per reparar aquest altar de l'Església de Sant Llorenç. Et parlo de la notícia econòmica del dia que diu que l'atur ha pujat un 2,96% a l'octubre a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran, amb 495 aturats més que al setembre. Tot això segons les dades que ha publicat el Ministeri de Treball. Aquest increment fa que la xifra de desocupats a la demarcació se situï en 17.208 persones. 17.208 persones és el nombre total d'aturats que tenim hores d'ara a la demarcació de Lleida. És la nostra notícia econòmica del dia.
patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I nosaltres, tot seguit, que escoltarem el Melo Malo amb l'Andrés Rodríguez, ja, en 30 segons.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Tu ara imagina't que jo avui m'equivoco i en lloc de posar el I Can't Get No Satisfaction dels Rolling Stones, poso aquesta nova cançó dels Beatles. Doncs igual quan dic Andrés Rodríguez, què tal, buenos días, no em conteste. Andrés, què tal, buenos días.
Muy buena, sí, sí, no contestaría, ¿no? ¿Cuál? Esta de inteligencia artificial que me ha sacado de la manga.
Esta, bueno.
Vaya hombre.
Estaba grabada en cassette y claro, se oía muy mal. Bueno, tampoco hubiera pasado nada, pues se oye mal, pues se oye mal.
Yo creo que los Beatles se merecen una marca de mantequilla. Porque son unos mantecosos.
Oye, la he escuchado esta mañana, salió ayer. Y,
sí, ya.
Y suena Beatles, la verdad es que suena bien. Suena, bueno, pues, suena Beatles.
O sea, para sacar las tostadas, porque la mantequilla está servida.
ojo lo que vamos a conseguir con la inteligencia artificial, ¿eh?
Uy, mucho más susto yo con estas cosas, ¿eh?
Mm. La verdad es que el tema de la música, por lo que hablamos contigo, ¿eh? El tema de la música... La inteligencia artificial ya es una cosa que domina muy bien, lo que es copiar voces, generar instrumentos y generar canciones, La verdad es que asusta,
Sí, sí. Yo soy un clásico, me quedo con los Rolling Stones y sigamos disfrutando de la música en vivo con la gente que se lo curra y que se dejen de maquinitas, maquinitas.
Esto sí. Andrés Rodríguez, a ver, música en directo ahora que empezará a hacer ya un poco de frío y que las condiciones climatológicas ya nos empujan a las salas, ¿qué podemos ver?
Pues fíjate, siempre he defendido que la programación musical de esta triste ciudad es generosa a nivel de ofertas para todos los públicos. Sí. Pero también me quejo de por algunas coincidencias dolorosas.
Sí.
Que porque obligan a tomar una única elección. Y esto lo tenemos este fin de semana.
Vaya.
Porque, fíjate, tenemos tres grandes citas. Tres. Tenemos al Loquillo despidiendo la gira El Rey en Balaguer. Que, por cierto, la semana pasada ya llevaban 2.500 entradas en venta anticipada.
Qué bien.
También son las fiestas del San Cris, por eso también hay que decirlo. Luego tenemos al Ramoncín, que por fin viene aquí a la capital, después de haber triunfado el año pasado en Almacelles en febrero. Y que, por cierto, han cambiado la sala.
Ah.
Estaba previsto en el Biloba y pasa a la Manolita. Y él está contento, lo digo en primicia, porque me ha dicho que él prefiere tocar en una sala de conciertos que no en una discoteca.
Vaya.
Obviamente. Más que nada porque la gente está más predispuesta a ver un concierto.
Eso
vas
sí.
A una discoteca y dices, hostia, ¿qué hacen aquí esta gente? Que yo vengo a mover el esqueleto
es
y
verdad,
a chumba chumba, que es lo que hay.
Es verdad eso.
Y luego tenemos otro concierto de lujo en el Auditori. Todo esto es el sábado, ¿eh? Uh-huh. Que, bueno, empieza el Jazz Tardo y vienen, pues, ni más ni menos que una banda liderada por uno de los componentes originales de King Crimson, para mí una de mis bandas fetiche, bueno, de mi época hippie.
Uh-huh.
Y vienen en terceto, se llaman Stickmen, y son unos músicos que consiguen la mejor música golpeando un palo, es decir, que la música que hacen da mucha importancia a un instrumento que llaman ellos el Chapman Stick, que es una curiosa combinación entre bajo eléctrico, guitarra y piano.
Ah.
Y bueno, lo bueno de esto es que van a sonar algunos temas de King Crimson, obviamente, en la recta final. O sea, imagínate,
Bueno, estos artistas de primera fila, estos últimos que nos has dicho...
Sí, a nivel internacional, quiero decir. A nivel internacional, esto, bueno, tenemos dos grandes a nivel estatal,
sí.
Y luego está a nivel internacional... Y dices, oye...
Es que la verdad no había días en el calendario, ¿eh?
Exacto.
Es verdad que te obliga un poco y es un... La verdad sí.
Y los mismos programadores que hablo yo con ellos se sorprenden porque dicen, vaya hombre, si habíamos mirado de que no coincidiera nada y
claro.
Al final pues ya ves.
Bueno, pues mira, algún fin de semana nos quejaremos por demasiado poco, esta nos quejamos por demasiado.
Por demasiado, exacto, siempre pasa lo mismo.
Sí, 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 bueno.
Bueno, pero...
Oye, tres citas muy buenas, por cierto, muy buenas.
Muy buenas.
Además, con cierta variedad, que al final va a implicar a mucha gente, Hay mucha gente que le puede gustar uno o otro, o todos.
O sea, a mí me gustan los tres.
Ya. Bueno, esto mañana sábado.
Y todo esto es mañana sábado.
Vale.
Sí. Pero bueno, hoy para hacer boca, pues podemos ir al Cotton, que vuelven a abrir para hacer un concierto, que será la presentación del nuevo cuarto álbum de Clara Viñals, al frente de Renaldo y Clara. Porque se titula La Boca Agua.
Espera. ¿Te estaba sonando el teléfono?
Sí,
el móvil.
Por eso.
Pero espera. ¿De mensaje o de llamada?
De llamada, me estaban llamando.
¿Y qué tono tienes de llamada? Porque no lo he escuchado bien.
Pues creo que el mismo que tenemos de sintonía aquí en la COPE. Y luego miras y está la lengua de los Stones. Y otra vez insiste.
Es que te están escuchando en la radio. O sea, tienes los Stones de tono de llamada.
Sí, claro, tengo los Stones y tengo la lengua en el fondo de pantalla.
Te pueden hacer un monumento,
Y todos mis coches, que he tenido 8, todos han llevado la lengua de los Stones detrás.
Vale.
Bueno, reconocible total.
Ya me digo que este man directe. Oye, si te insisten, no sé, contesta, a ver qué pasa, pero igual te quieren vender algo, Yo, esto de las llamadas...
Que se esperen, o si no, que sintonicen con los Stones, o sea, con nosotros, con la COPE.
Renaldo y Clara, me decías.
Sí, que Renaldo y Clara, además la Clara Viñals dice... deja muy claro de que Renaldo y Clara no es un dúo, es mi proyecto.
Ajá.
Porque hay muchas veces que le preguntan,
claro.
Digo, ¿dónde está Renaldo? Porque ya va, bueno, está al frente de un cuarteto ahora, pero bueno, que hay que saber de que el nombre artístico está tomado de la película del mismo título de Bob Dylan.
Sí, no.
Que quedó así, empezó con 18 años, mira, ya lleva, pues fíjate, desde el 2009... Pues ya lleva unos añitos ya,
Yo a Clara la conocí... antes de los 18 años, porque tenían un grupo de versiones de Nirvana.
En el instituto, precisamente.
Grupo femenino. Y...
Sí, se llamaba Angelo Rain.
Ah, pues mira, eso no me acordaba. Y hacían versiones de Nirvana. Y sí, la verdad es que me gustaban mucho como lo hacían. Las vi actuar en la Plaza San Francesc. No sé si era aquello que hacíamos de la música al carré o el día de la música o alguna historia que había.
Seguro.
Allí las vi y sé que después tuvieron que disolver el grupo. Hablé con Clara y me explicó, claro, que pues una iba a estudiar a Barcelona, la otra no sé dónde. Y claro, es lo que pasa.
Es lo que pasa.
En estas edades, Y después ya la seguí. Claro, cambió muchísimo su registro y con sus proyectos más íntimos. Y después ahora los últimos años con Renaldo y Clara, que ha tenido éxitos notables a nivel de Cataluña, Está bien considerada,
Sí, se ha metido en el circuito y bueno, está ahí dentro de la línea así de exquisitez. Exquisitez pop, que digo yo.
Lo digo porque Clara es de Lleida, no se ha escondido nunca a la hora de hacer entrevistas, de decir, soy de Lleida. Y si tenemos otro artista de Lleida que está triunfando, pues vamos a reconocerla, O sea, no nos vamos a esconder.
Aparte de que hay que valorar de que todas las canciones las compone ella.
Sí.
Para mí es mucho eso.
Sí. Mira, yo hubo un tiempo que iba a hacer radio a los institutos y siempre me llevaba a alguien para tocar un par de canciones y una vez se lo dije a ella y me dijo, sin problema. Sacó la guitarra, hizo un par de temas y fue espectacular,
Yo los institutos, ¿sabes cómo los llamo, no?
¿Cómo?
Prostitutos.
Pero yo no lo puedo decir.
Bueno, pero yo sí. Pero es que, ¿sabes por qué? Porque yo salí de un seminario todo recatado y todo esto y me fui a un prostituto porque ahí me prostituí.
O sea, todo recatado, yo creo que no has estado en la vida, Pero bueno.
Bueno, es igual. Vamos a dejarlo ahí. Tenía mi rebeldía porque allí, con la Janet, no veas, la que formé.
Ay. Bueno, va, dime otra propuesta y nos vamos con el melo malo.
Venga, propuesta, pues tenemos las de Lantares propias, que esta noche tenemos a la Raquel Cruces, que hace canciones ibéricas de transmisión oral y que estará acompañada por dos percusionistas reputados de aquí de Lleida, como son Jaume Piqué y Jordi Noró. Y mañana está Fran Roca a la guitarra eléctrica presentando su proyecto de rock alternador. Está muy bien. Además tiene dos EPs, uno que se titula Roca y el otro La Roca que nadie ha tocado. O sea, muy bien, me encanta. Y finalmente el domingo, pues dentro del Jazz Tardo, pues está el contrabajista cubano Luis Cojal presentando su álbum más reciente que se titula Cefiro.
Muy bien. Pues ahora vamos con la otra parte de la sección de Andrés Rodríguez que la gente espera. El melo malo, ácido, incisivo, sin pelos en la lengua. Lo puedes leer en las páginas del periódico La Mañana, pero después oírlo de viva voz de su creador solo aquí. Y esto sí que es un lujo, ¿eh? Andrés Rodríguez, ¿cuál es el melo malo que nos has preparado para hoy?
El ingeniero estadounidense Martin Cooper, uno de los pioneros de la telefonía móvil, ha pronosticado recientemente que en el futuro las personas llevarán terminales de comunicación insertados dentro del cuerpo. Este erudito asegura que llevar un auricular en oreja conectado al móvil ya es una antigüedad, porque la tecnología está en condiciones de producir terminales que se pueden insertar en el cuerpo. Estas afirmaciones producen auténticos escalofríos, a sabiendas de que terminales muy pequeños pueden insertarse dentro del cuerpo en la parte posterior del pabellón de la oreja y operarse solo con la intervención de la voz humana para establecer comunicaciones. De verdad que no sé dónde vamos a llegar, pero escuchando eminencias como esta, se puede esperar de todo. El considerado padre de la telefonía móvil, dado que el 3 de abril de 1973 realizó la primera llamada desde un terminal considerado móvil, defiende que los sistemas de comunicación del futuro permitirán hacer, es que me han descontrolado ahora, sí, como no. Otra vez me han vuelto a llamar.
Ya veis que estamos en directo, ¿eh?
Sí, permitirán hacer diagnósticos del estado de salud de los usuarios en tiempo real cada minuto, lo que favorecerá poder atacar las enfermedades de manera prematura. Es un sinsentido que nos hagamos estudios de diagnóstico y controles sanitarios una vez al año cuando la tecnología puede hacernos chequeos cada minuto, explica el ganador del Premio Princesa de Investigación Científica y Técnica en 2009. Da la casualidad que hace poco estuve viendo la película In Time de 2011 de Andrew Niccol y me sentí muy incómodo. La trama se sitúa en un año en el que el gen del envejecimiento humano ha sido desactivado. Al cumplir los 25 tacos, las personas dejan de envejecer, pero al cabo de un año mueren de un ataque cardíaco, al menos que ganen tiempo y rellenen con él sus relojes de vida que llevan la cuenta regresiva con la forma de un reloj digital en sus antebrazos, programado desde que nace. Es decir, que el tiempo de vida se ha convertido en dinero. Un horror. El tal Cooper insiste en que es necesario ampliar la cobertura de Internet a todo el mundo, con precios accesibles. Estamos en la guerra abierta del hombre contra la máquina, por más que este ingeniero afirme que la revolución tecnológica debe orientarse hacia la salud y la educación y tener como finalidad el bienestar de la población de todos los países, contribuyendo a eliminar la pobreza. No me lo digas, que me lo creo. Paso página y sintoniza Radio Futura, porque un día más me quedaré sentado aquí en la penumbra de un jardín extraño, como es el botánico, y con tanta tecnología ya soy metálico. ¡Oh, yeah!
Para una persona como tú, que eres el abanderado del hombre contra la máquina, estas profecías de, venga, solo nacer, os vamos a poner ya chips historias, debe ser de película de terror, ¿eh?
Pues fíjate, se me pone escalofrío en la noche, como en la película de Clint Eastwood. Ya ves, soy metálico porque me gusta Metallica, además.
La verdad es que no sé dónde vamos a llegar, ¿eh? Esto también estoy de acuerdo, ¿eh? No sé dónde vamos, no sé dónde nos lleva. La tecnología está bien, pero si nos desnaturalizamos o nos deshumanizamos, no sé si va a ser tan positiva. En fin, el melo malo, Andrés Rodríguez. Oye, ahora ya contesta, ya puedes contestar.
Sí, ahora sí.
Ya está. Andrés, cuídate, un abrazo.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Y nosaltres fem una pausa ràpida i despleguem les 540 polzades per saber quina és la cartellera de cine.
Si elegir es ahorrar for you, hasta el 8 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del Club Carrefour, tienes 2x1 en pañales Dodot Activity Extra. Compras 2 y acumulas 30,90 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Wow! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
En 25 segundos no podemos contarte las 100 razones que existen para pasarte al plan estable 100 de Iberdrola, pero sí podemos contarte dos. Tienes el mismo precio de la luz durante 5 años. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. ¿Era un detergente Ariel Oxy o un turrón El Corte Inglés? Y si no eran, no pasa nada. Porque por el aniversario de Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, tenemos más de 3.000 productos a 3x2.
Supercor, Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además 25% de regalo en miles de productos y 1.000.000 € en premios.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Les 540 polzades. Mira, el primer dia d'aquesta nova temporada de l'Espai de Cine ja vam aprendre que aquesta xifra és, doncs, les pantalles de cinema. Que és igual, que encara que sigui d'alta definició aquestes històries, me deixin exactament el mateix. 540 polzades, t'imagines? Ja saps que qui està al darrere d'aquest Espai de Cine aquesta temporada és la Mònica Monbiela. Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Jo crec que ja m'ho vas dir. Jo crec que ja t'ho vaig preguntar. T'ho tornaré a preguntar, i d'aquí 3 o 4 programes igual t'ho torno a preguntar. La banda sonora que estem escoltant és de...
Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino.
Mira, no, ja ho sé que no té per què, però hi ha cançons que són de cine.
Sí, sí,
tu les escoltes i dius, no, mira, aquesta pegaria per una banda sonora. I no sé, diuen, no, és que ja és d'una banda sonora. Ah, veus?
És més, a vegades te recorden a cine perquè l'has sentit en una pel·lícula i no saps... Sí. No l'ho
Reservoir Dogs. No l'he vist, eh?
Doncs te la recomano. És de la primera que va dirigir...
Em farà por o no?
No. Ah, a veure... Bueno,
escolta, jo...
No, Quentin Tarantino, terror no, però violència gratuïta una mica.
Sí que és veritat. Per cert, Quentin Tarantino és aquest director que va dir que només faria 10 pel·lícules?
Sí, així estem. Però en porta 8, eh?
Per això, se'ns acaba la...
Se'ns acaba
xollo,
ja...
Eh?
Sí, sí.
Quan faci les 10, al final ho compleix... Bueno, podran fer allò... El que passa que avui en dia ja no es porta, però...
El pack de DVDs,
el pack de DVDs,
no?
De la obra completa de Quentin Tarantino. Va, bromes a part, que estem a la primera, al primer cap de setmana de novembre, el que passa és que ha hagut aquesta setmana, amb el festiu aquí al mig, hi ha hagut estrenes que s'han avançat,
d'altres
que no...
És una setmana diferent, perquè hi ha hagut estrenes el dimecres, va bé?
Ja.
Dia 1, com que era festiu, suposo que van aprofitar per treure...
Les de por. Les de terror, aquestes coses.
Que no te'n parlaré gaire perquè no m'agraden massa, no és el meu gènere preferit, tot i que si s'ha de destacar alguna ho farem, evidentment.
Però i tu ets de videojocs també o no?
No.
Ah, tampoc?
Jo ja estic molt passat.
Però que no té edat, això.
No.
Jo també m'agraden, però ja no tinc ni velocitat a les mans, ni reflexes, i hi ha un abans i un després quan els teus fills et guanyen el joc que tu et pensaves que eres boníssim. O sigui, un cop ells et passen per sobre, dius, bueno, vale, anem a canviar de tipus de joc i anem a més tranquils. No, t'ho deia perquè hi ha un joc que és així de sustos, d'ensurts i d'això, i de, bueno, de terror, i han fet una pel·lícula. I estan tots els adolescents bojos.
Com, no ho sé.
Five Nights at Freddy o alguna cosa
així.
Ah,
sí, és veritat. Doncs no te l'he destacat.
No, ni ganes, per mi, però vull dir que fixa't.
Tens raó. Sí, l'estrenen aquest divendres.
Fins ara
avui, precisament.
Fèiem pel·lícules de llibres, ara fem pel·lícules de videojocs.
Exacte. Bueno, The Last of Us, la sèrie de HBO, està basada en un videojoc.
Per exemple.
Sí.
Va, que comencem. Mira, escolta això.
Hay una palabra en coreano. Inyon. Significa providencia. O destino.
¿Y tú crees en eso?
Solo es algo que dicen los coreanos para seducir a alguien.
¿Cómo es de ella? Inyon.
Inyon.
Inyon. Bueno.
Providencia. Parlem de Vides passades, que és l'estrena de la setmana i podríem dir que del mes, i no sé si fins i tot alguns crítics ja diuen de l'any.
Ah.
És un film independent coreà que ja sona pels Oscars i, bueno, com explica una mica, bueno, no s'ha vist gaire el tràiler, però és un drama romàntic que narra la història de dos amics de la infància que van néixer a Corea, van passar els primers anys de la seva vida doncs, sent molt amics, i després ella se'n va a Nova York i ell es queda a Corea, després troba feina a Xina. Bé, que separen camins.
Però molt, eh?
Però molt, molt lluny. Llavors ella està casada i es casa i ell ve a veure-la una setmana a Nova York. Primer entren en contacte a través de les xarxes socials, que ja sabem que ara això apropa molt. I la ve a veure i passa, aquí es planteja la disyuntiva.
Passen coses.
Passen coses.
Si dos desconocidos se cruzan caminando por la calle y su ropa se roza por casualidad, es porque han pasado 8.000 capas de Inion entre ellos.
Bueno. Això és romàntica, dramón o...?
Clar, és que no es pot fer spoiler i no ho han fet els crítics, evidentment.
No, ja està bé, ja.
Però bé, planteja un dilema que jo crec que l'èxit d'aquesta pel·lícula es basa en que, a veure, a tothom, a tothom, te pot haver passat. És una història que no ets coreà, però vull dir, ets de Lleida,
bueno, sí,
i te retrobes amb un amic de la infància i si hi havia hagut com una espècie, no, de feeling i tal, doncs no saps què passarà. Ella està casada, feliçment casada, han passat 12 anys, però clar.
Bueno, Vides passades, coreana, queda't amb el nom, que sone i sone bé, eh?
I tant.
¿Queréis ser mis testigos?
No.
Soy la mujer más feliz del mundo.
¿Seguro que quieres casarte? Elaboró una coartada para que tu padre pudiera tener un amante.
La verdad es que se le fue de las manos.
Bueno, hem canviat de pel·lícula perquè veieu que aquí...
Aquí passem del drama a la comèdia, del riure al plorar ràpidament. Suegros de alquiler 2.0, que dius...
Amb aquest títol ja està.
Que dius, amb aquest títol podria ser espanyola, però no.
Podria ser espanyola, sí.
No. És una comèdia francesa. Ja veuràs, durant aquestes setmanes que anirem compartint, que no serà l'única pel·li francesa de la qual te parlaré, perquè des d'ara ja faig pública la meva francofília i la meva estima cap al cinema francès.
Però d'algun gènere concret? D'algun artista o actriu concret?
Bueno,
directors?
No, directors, sí, François Ozon, bueno, en tinc alguns, sí, el Gilles Lelouch, sí que n'hi ha, el Canet, Guillaume Canet. Què passa? Que com que m'agrada molt el que és tota la cultura francesa i m'agrada el cinema, al final són dues coses, no?, que es complementen, i ja fa molt temps que en vaig mirant i vas coneixent els actors, els directors. A mi m'agraden més aquests drames costumistes francesos, no? Historietes que potser expliquen poc, però hi ha molt sentiment darrere, molta emoció. Aquesta és una comèdia, doncs, com podria ser espanyola, no?
Saps francès? Entens el francès?
Sí.
Has anat al cine a França?
He anat al cine a França, sí.
A veure una pel·lícula?
Sí.
Ah, caram, però sí. Si ja ho has fet tota la vida.
Home, no, me queden moltes coses. Però això sí que ho he fet. Ara, també t'haig de dir que me perdia una mica,
bueno,
sense
escolta,
subtítols, però bueno.
Imagina't jo com em quedaria.
No me creo que estemos aquí, pero es imposible. Nunca hemos llegado tan lejos.
Yo me encargo. Será pan comido.
Bueno, ara ja no parlem més, és tot música. T'asseguro que les imatges són tremendes. Tremendes
de riure. De comèdia, doncs sí, és... A veure, després de tancar la seva agència, que es diu Alibi.com, i prometre-li a la seva nòvia Flo que mai no tornaria a mentir-la, el grec doncs no sap estar quiet, el protagonista, i decideix demanar-li a la seva nòvia, a la seva dona, que es casi amb ell. Però es troba entre l'espasa i la paret i l'haurà de presentar a la seva futura família política. Ell no vol que la conegui. I què fa? Contractar una família política d'actors.
Mare de Déu. Jo només us dic que en un moment de la pel·lícula, amb una senyora gran li peguen un cop, li salten la dentadura postissa i acaba a la boca d'un gos.
A la boca d'un gos. Això ja sembla que algo passa con Mary, eh?
I se'n riu. O sigui que només us dic això. Bueno, són pel·lícules d'aquestes que, de veritat, jo ho vaig dir, i fora bromes, te'n vas al cine, a la porta deixes totes les preocupacions, entres, te'n rius,
passes
una bona estona, si pots acompanyat millor, i si no sol, jo conec gent que van sols al cinema per decisió pròpia, i perquè clar, volen anar-hi sols, i al sortir, doncs, mira, tornes a agafar les preocupacions, si te'n deixes alguna per allí perduda, doncs també està bé. Com es deia això? Suegros de alquiler, agència de engaños 2.0.
Sí, exacte.
Mare de Déu, quins títols. Sí, sí, podia semblar espanyola, totalment, eh?
Ser guarda del tocal es ser familia. Si traicionas a tu familia, la tierra te maldice.
Mare.
Bueno, havíem dit que no parlaríem de terror, però aquesta,
no, aquesta, sí, una mica,
aquesta una mica, és veritat que es va presentar a Sitges, és una pel·lícula espanyola, narra la història de l'Adio, que treballa com a guarda d'una finca en una regió d'Andalusia, i un dia rep el suborn d'un caçador perquè el deixi caçar gust als terrenys, i clar, el que semblava doncs, una cosa bona per l'Adio es converteix en un infern, és a dir, això ja ho saps que... Quan fas coses que no has de fer, se pot tornar en contra.
I tant que sí.
Pels més boomers, ja dirien de la meva edat una mica més grans...
No, el... no, o sigui, no sé mai les franges. Boomer, que, quina franja
és? A partir del 72... Ah, sí, finals dels 60, principis dels 70.
Ah, però jo també sóc un boomer.
No, jo no, però
quasi
ho podria ser. Estic a prop.
I tu què ets?
Jo sóc generació...
X.
X.
Sí. Ah, sí, després del boomer venia la X i després
sí,
ja ens van perdre.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Doncs l'actor principal és Víctor Clavijo, que apareixia al Salir de classe. Que no sé
bueno,
si
jo no ho veia. No, em sona que existia,
sona
però
que
no ho
existia.
Veia. No he sigut mai d'aquestes històries, jo.
Doncs això.
Va, que avui, a més, acabarem a punt d'arribar a la una, parlant d'una sèrie que la Mònica ha començat a veure... Li ha agradat i ha dit, home, escolta, com que sóc la directora de l'espai, doncs la porto aquí i en parlo. Bueno, és una sèrie en la que surt una noia que està, bueno, està fent històries científiques en un laboratori.
La primera imatge no és una... Bueno, que està... Fa un programa de tele sobre cuina.
Ah, bueno, sí, sí, també, també.
Val. Parlem de Lliçons de química, que és una adaptació d'un llibre que ha tingut molt èxit als Estats Units, que du el mateix nom, i la sèrie està protagonitzada per Brie Larson, que va guanyar un Òscar, esta noia, esta actriu, per la pel·lícula En l'habitació, i després, pels que no segueixen potser aquest cinema més independent, ella és la capitana Marvel de les pel·lícules de Marvel, d'acord? Ella mateixa també és la productora d'aquesta sèrie, és una sèrie molt feminista, perquè narra la vida d'una química que és als anys 50 als Estats Units, i clar, no se la prenen seriosament. Ella és doctorada, però li fan servir cafès al grup de químics que està a la universitat. Fins que tope amb un químic que sona com a Premi Nobel, saps, d'aquests químics, genios locos d'aquests, i li dona una oportunitat. I a partir d'aquí, ella també, per coses que clar, no es poden explicar, acabarà fent de, no presentadora, però sí tenint una secció de cuina amb una televisió.
Déu-n'hi-do, quin canvi de registre.
Però clar, és que no es pot anar explicant...
No, perquè... l'heu de veure. És una sèrie. Actualment està a Apple TV+. Plus,
sí.
Però jo crec que són d'aquestes sèries que tard o d'hora acabaran movent-se a d'altres plataformes durant períodes de temps. Això que fan, que se deslloguen...
Es nota que és una sèrie que té molta inversió, que està feta amb molta cura, amb una ambientació
molt... Són capítols que semblen pel·lícules, eh?
Molt real, molt ben fet, i que... Realment, qui hagi llegit el llibre, com és en el meu cas, s'adapta bastant a lo que tens tu en ment quan llegeixes aquesta novel·la.
Ahà, doncs mira. Lliçons de química. Per desgràcia, aquest exemple, o sigui, aquest exemple amb el que està basada aquesta sèrie és una cosa que la història ha passat molt, eh? Per desgràcia.
Totalment.
Pensar que quasi sí, sí. Bé la inventora del principi matemàtic o físic de la transmissió inalàmbrica, del que ara coneixem com wifi, aquesta història era una dona, però la pobra la van pràcticament esborrar de la història i d'altres històries.
Bueno, hi ha un moment a la sèrie que ella li diu a aquest Premi Nobel, dis-me alguna química que hi hagi ara. I fa Marie Curie, algú més, i ja s'acaba el llibre.
Imagina't, Déu-n'hi-do. Mònica Bonviela, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, que vagi bé.
I nosaltres, que ens plantem a la una, sóc el Ricard Álvarez, després el migdia a Cope Lleida.
Pues estamos ya en la una, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Como la novia en una boda, Puigdemont se sabe protagonista y se está haciendo rogar para dar el sí quiero a la ley de amnistía. Durante toda la mañana ha estado reunido con el negociador del PSOE, con Santos Cerdán, y con el secretario general de su partido, de Junts, Jordi Turull. Cope les ha podido localizar en el Parlamento de Bruselas y por el momento no han alcanzado un acuerdo. Bueno, por mucho que dilaten las cosas, pues acabarán firmando, porque si se repitieran elecciones, los independentistas, desde luego, no iban a tener otra oportunidad como la que tienen ahora mismo. Sería una sorpresa mayúscula que no firmaran. Pues ahí siguen, negociando para registrar cuanto antes en el Congreso esa proposición de ley sobre la amnistía. Hoy el registro, estamos a viernes, cierra a las 6 de la tarde, pero también puede presentarse de forma telemática. La forma realmente da igual. Lo que vale es enseñarle a Puigdemont el ticket, el resguardo del registro. A partir de ahí, el PSOE activará el botón de la investidura, que puede ser la semana que viene o la siguiente. Hoy sabemos, por ejemplo, que el martes se va a convocar la mesa del Congreso. Es un indicio bastante claro. En las últimas horas, Esquerra le ha robado pues bastante protagonismo a Puigdemont en esta lucha por ver quién exprime un poquito más al presidente del Gobierno en funciones. Los de Junqueras se han apuntado el tanto del traspaso de los cercanías a la Generalitat y también la condonación de un 20% de la deuda de Cataluña en el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. Son 15.000 millones de euros que asumirá el Estado. Cataluña es la región que más ha recibido de este fondo y la que más debe también, más de 73.000 millones. Te puedes imaginar la cara que se le queda al resto de regiones que cumplen religiosamente con sus obligaciones. El gobierno dice que el resto de autonomías se podrán librar también de parte de su deuda, pero no será en el mismo porcentaje que Cataluña, será menor. Esta mañana Carlos Herrera explicaba que la cantidad que el Estado le va a perdonar a la Generalitat es muy superior al presupuesto total de muchas regiones.
Los de Galicia, por ejemplo, son 13.000. Castilla y León, Castilla-La Mancha, 11.000. País Vasco tiene unos presupuestos de 12.000 millones. O sea, 15.000 millones suponen la misma cantidad que suma los presupuestos de Aragón, Asturias y Cantabria. Supera toda la inversión consolidada del Estado para este año, que son 14.500 millones. O sea, 15.000 millones.
Las comunidades del PP ya están poniendo el grito en el cielo y piden igualdad ante lo que consideran un agravio comparativo de manual. Y mantienen su intención de acudir a los tribunales, ya lo ha anunciado, por ejemplo, Castilla y León. Tienen para agarrarse, por ejemplo, el artículo 138 de la Constitución, donde dice que no puede haber privilegios económicos entre regiones. Lo que diga luego el Constitucional, bueno, es otra historia, porque ahora mismo tiene mayoría progresista. En todo esto es interesante saber qué tienen que decir los presidentes autonómicos del PSOE, como García Page en Castilla-La Mancha o en Asturias, Adrián Barbón, que, por cierto, ha reclamado igualdad de trato. Barbón dice esto ahora cuando el pasado sábado aplaudía a Pedro Sánchez mientras anunciaba la amnistía en el Comité Federal del PSOE. Bueno, pues esta es una de las consecuencias, ya ves, la ruptura de la igualdad entre españoles. Y además de esto, pues hay otros asuntos también destacados este viernes que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Asuntos como que el paro sube en octubre en 36.900 personas y suma ya 3 meses de incremento. Se ha notado sobre todo en el sector servicios por el fin de la temporada turística. Por contra, se ha notado también, pero en positivo, el empuje de la contratación en la educación por el inicio del curso escolar, sobre todo en el empleo femenino. También contamos, Pilar, que 3 comunidades siguen en alerta roja por fuertes rachas de viento y oleaje en Navarra, Cantabria y Asturias, y en otras 5 se mantiene el aviso naranja: Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Mañana sábado, la borrasca Domingos dará el relevo a la borrasca Ciarán y seguirán fuertes rachas de viento, sobre todo allá en el norte, en Galicia y el Cantábrico. A partir del domingo, parece ser que la cosa empieza a mejorar. Y la Iglesia Española pagará a partir de mañana sábado el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras del que estaba exenta hasta ahora, en virtud de una orden que publica hoy el Boletín Oficial del Estado. Es el fruto del convenio que en marzo firmaron el Gobierno y la Conferencia Episcopal, que equipara el régimen fiscal de la Iglesia Católica con las entidades sin ánimo de lucro.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vuelve Pedri tras su lesión.
Por fin, la referencia del Barça y jugador clave para la selección. Pedri vuelve después de más de dos meses lesionado, Víctor Navarro.
Está en la lista de convocados para visitar mañana la Real Sociedad. Acaba de decir Xavi Hernández en rueda de prensa que está al 100% disponible. Frenkie de Jong aún sigue lesionado, igual que Sergi Roberto. Y por cierto, de la polémica con Gundogan, dice Xavi que están de acuerdo, que nunca han notado conformidad en el vestuario y que perdieron el clásico por errores propios.
El Real Sociedad Barcelona es mañana. En la Real, por cierto, ha renovado a Jim Muñoz hasta 2027. Otro que vuelve es Fekir. Fekir en el Betis regresa a la convocatoria después de 8 meses de lesión en la rodilla. Hoy se abre la jornada de Liga con el partido Las Palmas Atlético de Madrid a las 9 en tiempo de juego, con el equipo de Simeone buscando una victoria que le haga dormir líder. El domingo es el Real Madrid Rayo, con Fede Valverde trabajando ya con el grupo en el equipo de Ancelotti. Además, el Arosa ya ha denunciado al Granada por alineación indebida en la Copa y hay Fórmula 1 en Brasil con los primeros entrenamientos a partir de las 3:30.
Muchas cosas en el deporte también. Gracias, Muni. Hasta las 4, mediodía, COPE.
I ara és hora d'escoltar la glosa del nostre bisbe Salvador.
L'IREL. Estimats diocesans, l'IREL és un acrònim de l'Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida. És una institució de la nostra diòcesi situada a l'edifici del Seminari Diocesà, en el carrer Canonge Brugulat, que al costat de moltes altres activitats entorn del diàleg fer cultura, ofereix estudis superiors en l'àmbit de la teologia i de la pastoral. Està aprovat per la Santa Seu al 1996. Molts de vosaltres coneixeu l'IREL per les referències de sacerdots, de familiars o amics, o per haver estat allí com alumnes. Però altres encara desconeixen la seva existència i convé que els mateixos responsables de la cúria, de les parròquies i d'altres realitats promoguin, perquè és un bé educatiu i cultural de primer ordre, que mereix un clar reconeixement per part de tothom, ja que durant més de 30 anys ha funcionat amb eficàcia i cura i amb el desig ple d'esperança de continuar col·laborant en la formació íntegra de grups de cristians i alhora obert a tots els que es preocupen dels grans temes del ser humà. Tinc un doble motiu per presentar-vos i per parlar-ne. Agrair el servei de tots els que han fet possible aquesta institució en els últims anys i també oferir novament a tots aquesta institució per la vostra formació. Com a responsable de la feina de moderador de l'IREL i de l'acompanyament constant a professors i alumnes, he escrit diverses vegades sobre ell, avui de forma directa i general. A la presentació que enguany fa la guia, es pot llegir que el tarannà que desitgem viure és el propi d'una comunitat universitària cristiana, que no esgota la seva tasca en la transmissió d'uns coneixements i uns continguts acadèmics amb un aprenentatge d'un mètode teològic de treball i un desenvolupament de línies de recerca, sinó que ho vol fer des d'una actitud d'acolliment de les persones, des de la creació d'un clima d'unitat i des de la cooperació entre tots els seus membres. Valoreu cada dia més aquesta institució. Agraïu el seu funcionament i que tots vosaltres pugueu participar d'aquesta gran obra diocesana. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem ja el migdia a COPE Lleida. 9 minuts per sobre de la 1. Hores d'ara ja amb 16,2 graus a la ciutat de Lleida. I vent. Hem tingut ja una ratxa màxima de 43 km per hora. Ahir va ser pitjor, eh? Però, vaja, s'ha de vigilar. Hi ha una cosa que hem de vigilar, jo quan feia vent sempre em deien vigila, que no caigui coses dels balcons. És que avui en dia has de vigilar quan passes a prop d'un arbre. No és per riure, que n'estan caient més dels que caldria esperar i de vegades doncs amb resultats tràgics, com és la pèrdua de la vida d'una noia de 23 anys catalana a Madrid, que li ha caigut a sobre un arbre de 2.000 quilos clavat al mig. Per tant, ull amb aquestes històries, que segueix fent vent. No vol dir que ens hagi d'agafar por d'anar pel carrer, ni molt menys, però ull. Mira, busquem la previsió meteorològica. De seguida estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Amb ella parlarem de que hi ha un acte importantíssim i que feia molt temps que no passava, l'ordenació d'un nou sacerdot a les Terres de Lleida. D'això en parlarem d'aquí uns minuts. Abans, previsió meteorològica amb l'Ivan Álvarez. Ivan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tindrem un dia marcat pels núvols, amb precipitacions que poden caure de forma dèbil i dispersa, i sobretot en el Pirineu, que pot caure en forma de neu, amb una cota que pujaria dels 1.100 als 1.400 metres al llarg de la jornada d'avui. El vent tindrà tendència a anar fluixant i les temperatures que baixen lleugerament, especialment a la Vall d'Aran. De cara a demà, les precipitacions seguiran presents, que poden ser localment persistents al Pirineu, amb una cota que seguirà pujant dels 1.400 als 2.000. El vent fluix tendirà per la tarda a ser més moderat, sobretot amb ràfegues fortes en zones altes o exposades. Temperatures que pugen en el Pirineu lleugerament i sense gaires canvis a la resta. Arribarem als 15 graus de màxima a Lleida, als 13 a la Seu d'Urgell o als 11 a Vielha e Mijaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Arribem a la 1:12, com et dic, d'aquí un minut. Mari Carmen Salvador, que estarà asseguda aquí als estudis, i després l'Espai Groc. Ja saps que és la nostra tertúlia d'espectacles i de cultura dels divendres, on t'informem de totes les activitats un gran ventall de possibilitats per gaudir d'espectacles, de música, d'arts escèniques, d'activitats de cultura, que pots gaudir no només el cap de setmana, sinó la propera setmana.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29€. Infórmate en soloptical.com.
Cope Lleida. I ens acompanya la Mari Carmen Salvador un divendres més, perquè hi ha una notícia interessant aquest cap de setmana. De fet, almenys per com està movent-se la societat en els darrers anys, és una gran notícia, Mari Carmen, el que passarà demà.
Pues efectivament, estem molt satisfets i molt contents. Ens acompanya el Joshua Enrique Carrillo Saldaña, a més amb un segon cognom molt català, molt nostre, que demà 4 de novembre serà ordenat sacerdot a la Catedral de Lleida. Bon dia, Joshua.
Hola, molt bones. I molt content també d'estar aquí, Mari Carmen, gràcies.
I nosaltres
gràcies a tot l'equip també.
Nosaltres de tenir-te aquí.
Els oients també, molt bones a tots.
Gràcies. De quin país arribes a casa nostra i per què?
Sí, jo sóc d'origen mexicà, exactament d'un poblet petit, jo considero petit, Ixtlán del Río, de 40.000 habitants. Però mexicà, clar.
Mexicà. On i com vas sentir el desig de ser sacerdot? Com va ser això?
És molt bonic cada vegada que ho penso, perquè es pot mirar des de diferents perspectives. Jo puc pensar un moment específic, un dia de març, que jo vaig decidir, ja no vull prendre la possessió de la meva vida, sinó vull pensar què Déu vol per a mi. Però després, pensant i reflexionant tot sobre mi, la meva vida i tota la gent al voltant meu, he vist que Déu sempre m'ha cridat, des de molt petit. Des que jo tinc consciència, tinc com aquesta sensació de voler estar o de voler seguir el que Déu m'ha assenyalat. Solament que a vegades no estic gaire orgullós, però sí també que encara que podia sentir alguna mena de crida, jo deia no, jo vull tindre la meva vida. Però això penso que la crida la vaig sentir durant molt de temps en tota la meva vida, però voler dir que sí a Déu, no vaig estar segur, fins que vaig tindre l'experiència d'estudiar aquí a Lleida.
O sigui, la crida en si, la més important, va ser a Mèxic encara, quan tu vas dir vull ser sacerdot, o va ser aquí a Lleida ja?
Jo penso que Déu em va permetre conèixer la situació aquí a Lleida i tindre la meva experiència de sortir de la meva zona de confort, de la família, de la cultura, de tot, per replantear-me el que Déu volia per a mi. Viure aquí a Lleida va ser com el condicionament, la situació que Déu m'ha ficat per poder respondre bé a la seva crida.
Quants anys de preparació?
De preparació oficial de l'acadèmia d'estudiar teologia són 5 anys, però jo he tingut que fer 6 anys. O sigui, ja estic un any mig retrasat, però bueno, però normalment són 5 anys.
Hi ha algun motiu especial?
Sí, perquè com jo sóc estranger, ha sigut tot una mica estrany. En primer, perquè no hi ha seminaristes a Lleida, i això és una mica complicat de que no hi ha l'estructura de seminari pròpiament a Lleida. Tenien que pensar què fer amb un estranger que volia i que no coneixien gaire, com Joshua, un mexicà que ve de Mèxic, que no... I per això van pensar en portar-me a un col·legi on tinguessi tota la pastoral ja plantejada. Mm-hmm. Però aquest col·legi no vaig acabar tot l'estudi allí, sinó que també calia jo reconèixer-me en aquesta cultura catalana. Doncs vaig tindre les dues oportunitats, d'estar en un col·legi internacional on estiguin diferents seminaristes per a començar la meva vida vocacional i que el bisbe em coneixés, 3 anys, i després d'allí, ja que el bisbe tenia més confiança en mi, poder dir, bueno, ara sí, vull presentar-te com el meu seminarista i t'envio a Barcelona, 3 anys més. I ara pues, ja estic a punt a preparar-me per aquesta concreció de la meva vocació.
Bueno, ara il·lusionat, eh?
Molt.
Il·lusionat perquè demà serà un gran dia per tu.
Sí, però també estic molt agraït, perquè mentre més apropa, més estic pensant en tota la gent, totes les oracions, les ajudes, tota la companyia que en la meva vida ha pogut donar-me la força i l'empeny per poder arribar a aquest moment. Per això penso que no és com un logro meu. No, jo penso que aquest moment jo l'estic compartint amb tots. Si jo estic allí posant-me davant del bisbe en aquesta ordenació, és perquè molta gent també al darrer meu i davant meu i al meu costat ha estat tot el temps caminant amb mi i estem arribant a aquest moment com per a la concreció d'un nou futur, d'una esperança que sempre és Crist la nostra esperança. Jo sempre dic que estic aquí responent la meva crida de Déu perquè és també la resposta a moltes pregàries de moltes persones en aquesta ciutat que Déu va dir, bueno, com que per ara ningú d'aquí vol respondre, us enviaré un de Mèxic. Jo. Ei, senyor.
Demà a les 11 del matí a la catedral de Lleida, perquè ara ho estava parlant, ho estava dient al Joshua, no hi ha ningú més preparant el sacerdoci aquí al nostre bisbat de Lleida. Vull dir, ell era l'únic ara últimament, no sé si hi ha algun altre que comence.
Fa 6 anys que no hi ha hagut ordenacions.
No.
I durant 6 anys jo he sigut l'únic seminarista de Lleida, i això no estic gaire orgullós. Però això demostra també una crida urgent de les necessitats de noves vocacions. Perquè l'Església, com un cos del cos de Crist, lo formem tots, laics, preveres, diaques, bisbes, però sense un és com un cos mancat. Per això és urgent la crida a noves vocacions. Ja no dic jovens, sinó vocacions. Déu pot cridar a qualsevol edat, a comprometre's i a lliurar la seva vida.
Però per què la manca de vocacions? Què falla?
Jo penso que si tinguessi la resposta a això, podia aplicar-la perquè hi hagués molt vocacions. I en la meva vida mateixa jo he refusat respondre a Déu durant molt de temps en la meva vida, però he après a confiar en Déu. Déu té un pla, perquè en la nostra vida passen moltes coses. I a vegades pensem, però per què Déu ho permet, per què Déu ho permet? I he notat que el que Déu vol també a nosaltres, que sempre, com un pare, vol la nostra felicitat, però en la nostra llibertat. Per això el vol, ens crida a fer sants, però vol que nosaltres també vulguem. Si jo no volguessi formar part del plan de Déu per continuar en l'Església, també jo em sentiria molt lliure de dir no, jo no vull. I a vegades penso que la societat en la que vivim no favoreix que el jovent pugui dir amb llibertat jo vull fer les coses de Déu, perquè al final el jovent està molt distregut, hi ha moltes distraccions al voltant que no el deixen veure bé què és el que el seu cor vol.
A més, és difícil ara la tasca del sacerdot en aquests moments.
Sí, però val molt la pena. És molt difícil perquè és moltes renúncies per a mirar als altres, però també va molt la pena perquè la meva vocació ha sigut una transformació de la meva vida, però també em dona l'oportunitat de servir als altres i veure com en els altres es transforma també la seva vida quan reben l'amor de Déu, l'amor que Déu ens té, la fe, l'esperança que tanta falta fa en aquesta societat d'avui.
Bueno, creu que serviran aquests treballs sinodals que s'estan fent per apropar els joves als sacerdots i tot el que s'està treballant a Roma, la sinodalitat, noves expectatives en l'Església del segle XXI, serà positiu?
Hem vist en el mes passat d'octubre com els bisbes s'han reunit i per a mi és tot un goig perquè representa aquesta consciència de corresponsabilitat de tota l'Església, que ja no solament els mossens participen i decideixen i tot, sinó que tothom, el fet de ser batejats, ens dona la gràcia per poder fer Església activament. I això per a mi és com una mostra, el que ens diu que anem caminant bé cap endavant, on tota la gent pugui trobar-se dins de l'Església, amb responsabilitats, però també amb possibilitats de fer la seva Església. L'Església de Crist.
Homes i dones. Tots sí, hi som. Sant Pare sempre diu, tots. La teva família podrà viatjar per acompanyar-te en aquest dia tan important per tu.
Bueno, hi haurà algú de la família? Ara tinc l'oportunitat, sí. Des d'allí, dijous, van arribar i van poder dinar tots junts. Per a mi ha sigut molt, molt especial aquest trobament amb tots, perquè no solament els meus pares, la meva germana, sinó també familiars, els meus padrins i també sacerdots del meu poble que han pogut fer el gran, gran esforç d'estar amb mi. Ja voldria també que ells mateixos estiguessin acompanyant-nos a nosaltres, però jo estic molt, molt content i per això torno a dir que més veig jo l'agraïment que he de tenir per tantes persones que estan al meu costat i que val la pena de veritat formar part d'aquesta família que és l'Església.
Bé, doncs et desitgem el millor en el nou camí que demà iniciaràs, de tot cor, te desitjo el millor. I també nosaltres contentíssims perquè tindrem un sacerdot més. Fan falta molts sacerdots, moltes vocacions. I el Joshua doncs, ha dit sí, i aquí el tenim, i tenim un sacerdot més a la nostra diòcesi. Gràcies, Joshua.
Moltíssimes gràcies.
Carme, sí. I també gràcies per dedicar-nos avui a aquests minuts, en aquestes paraules tan entranyables. Gràcies i endavant.
Per a mi ha sigut tot un plaer. Moltes gràcies a tots els oients i que Déu Totpoderós us beneixi en nom del Pare, del Fill i de l'Espírit Sant. Amén.
Gràcies.
Tinguem un bon dia.
Gràcies, Mari Carmen. Són la 1:23. Això és darrera hora. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, acaba d'inaugurar avui divendres la nova escola Minerva de Lleida, que ja va entrar en funcionament al setembre i que integra els centres de Balàfia i Pinyana. Ha fet una intervenció davant dels 400, pràcticament 400 alumnes que hi ha a l'escola. Està inaugurada, tot i que ja havia entrat en funcionament aquest inici de curs, aquest setembre. Fem una pausa rapidíssima perquè tenim l'espai groc ja aquí, a punt de començar, ple de propostes.
Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma?
Pero tú no tenías un perro.
Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Querido hogar, hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana.
¿Mañana?
Sí, porque mañana tienes un 15% de regalo en colchones y bases para tus próximas compras de Textil Hogar.
Y puedes pagar hasta en 12 meses.
Solo mañana, 15% de regalo, solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Camí cap a les dues de la tarda, és divendres, i això vol dir que estem ja a l'Espai Groc. De fet, per la sintonia t'ha de quedar claríssim. Què és l'Espai Groc? Doncs és una tertúlia, bàsicament, on parlem de totes les propostes dels equipaments de l'Auditori Municipal Enric Granados, de la Llotja també, del CaixaForum de Lleida i de la Biblioteca Pública de Lleida, que ja et dic jo que no són poques, eh? De fet, fixa't que omplim cada setmana tot un programa amb les propostes d'una setmana, de cap de setmana i de la setmana vinent. I, com sempre, doncs, tot això no seria possible sense les nostres prescriptores. Des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gord. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bon divendres.
També està amb nosaltres la directora del CaixaForum, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a totes.
I la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vinga, que avui sí que ens quedem a l'Auditori Municipal Enric Granados, Roser, perquè vosaltres teniu funció ja avui, aquesta tarda, aquest vespre, eh?
Exacte, avui comencem un cap de setmana llarg, que perquè tenim concerts avui, demà i passat demà, i avui comencem amb un concert molt especial que us l'hem recomanat moltíssim i ho seguim fent, perquè a part de ser d'aquests bonics, serà molt fresc, molt original. És el concert titulat Retornar, i que ens l'oferiran Magali Sare, cantant, compositora, multiinstrumentista, i Manel Fortià, contrabaixista, molt experimentat. Amb ells dos experimenten i descomposen cançons populars i tradicionals de la península Ibèrica i Sud-amèrica, i insisteixo, ho fan d'una manera molt original. Què podrem escoltar al programa? Retornar, Cambalache, Verdad Amarga, Roseret, La Leyenda del Tiempo, Guantanamera, és a dir, podem escoltar versions de cançons molt populars que tots tenim a la ment i al nostre imaginari, i les escoltarem com si fossin noves, de bell nou. Té una veu molt particular, la Magalí. La Magalí va néixer a Barcelona l'any 91, sempre ha estudiat música, ve d'una família de músics, ha estudiat flauta clàssica al Conservatori del Liceu, també s'ha especialitzat en jazz i música, ha format part sempre de corals, estava el quartet Melt durant molts anys, aquest quartet va guanyar el Happy Day d'any 2015, i vull dir que és un d'aquells concerts que el recomanem perquè és una manera també d'arribar el divendres molt magnífica, a la sala 2, a la nostra sala de cambra, i insisteixo que és com un petit regal, tot i que molta gent no li pugui sonar encara aquesta noia o no hagi escoltat mai aquest contrabaixista, insisteixo que us emplacem a que vingueu, si teniu temps, si podeu, avui a les 8 del vespre, perquè és un concert per deixar-vos embadalitza, no us impedireu.
Jo en tinc aquí dues al davant que em sembla que venen aquest vespre, eh?
I tant, així és.
Ho vas vendre també, Roser, ja la setmana passada, que ja la setmana passada van dir, mira, porta l'agenda que això ja ens ho marquem, eh?
Em sembla perfecte, i elles també, doncs, divendres vinent us podran dir com han gaudit, com han arribat a gaudir avui, perquè penso que serà un d'aquells concerts per recordar.
A mi ja m'hauràs de disculpar que em toque fer la linterna aquesta tarda i ja no arribaria a temps de cap de les maneres, però vaja.
D'acord, et disculpem, Ricard, la propera.
Et dic que fa molt temps, per problemes d'agenda, fa molt temps que no visito la sala 2, i també en tinc ganes, de tornar a veure un espectacle a la sala de petita, anava a dir, sí, que és més petita, però vull dir que és una altra història.
I tant, doncs ja ho saps, sempre que vulguis.
Us recordo la plana web auditorienricgranados.cat, auditorienricgranados.cat, aquí teniu tota la programació i des d'aquí també podeu comprar les entrades. Les d'avui, a les 8 del vespre, doncs encara en queden, per tant, encara podeu agafar-les. I si no, doncs, ja ens n'anem, Rosea, demà dissabte a 8:45 del vespre.
Exactament. Demà dissabte canviem absolutament de registre i celebrarem els 30 anys del Festival Jazz Tardor amb un concert que el Josep Ramon ens diu que serà memorable perquè bé, ens visita una banda, Stickman, una banda de rock progressiu i de fusió. Està formada per tres músics realment poderosos, que són com són Tony Levin, Pat Mastelotto i Marcus Reuter. Tony Levin, per qui el reconeguin més, és ha gravat, per exemple, ara el nou disc de Peter Gabriel. Ha col·laborat amb Pink Floyd, amb Yes, caram, amb John Lennon al seu moment. Per tant, són músics amb una àmplia trajectòria que s'han unit per continuar amb aquesta barreja i aquesta fusió amb el rock progressiu i la fusió. El rock progressiu, a grans trets, el podríem definir és un subgènere del rock que va néixer als anys 60, d'acord? Ha tingut molts adeptes i t'he de dir, per exemple, Ricard, és molt curiós, aquesta banda fa gira europea i a Espanya venen a Lleida, a Madrid i a Sant Sebastià, només aquestes tres ciutats.
Jo, igual que vosaltres, jo us escolto atentament sempre, sou bones prescriptores. En tema de jazz o relacionat, quan el Josep Ramon Jove et diu escolta, aquest no te'l perdis, també és allò va a missa, per entendre'ns, eh?
Absolutament, absolutament. I aquesta banda, també és la cosa molt curiosa, com que té molts adeptes, aquests adeptes, si només ve a tres llocs de l'estat espanyol, doncs, vull dir, ve aquí, ve gent de Saragossa, clar, gent de Navarra, clar, vull dir, ve gent d'una mica, una amalgama de tot arreu, és el que ens va dir Josep Ramon, no? Vull dir, que el fet de només tindre tres concerts a Espanya fa que la gent que els segueix, que tenen seguidors d'aquests acèrrims, puguin venir avui a Lleida.
Que bé. Que bé, doncs ja ho veieu. A més, és que amb el jazz ja fa anys que ens n'adonem d'aquestes històries, d'artistes que, evidentment, estan de gira per Europa i que acaben parant només a Lleida. Dius, bueno, i per què? Doncs perquè fa molts anys que s'està fent molt bona feina amb el tema del jazz, el Josep Ramon Jové i persones del seu equip, evidentment, i per això passen aquestes històries. Aquest any, doncs ja ho veieu, torna a passar a Sant Sebastià, Madrid i Lleida.
Exactament.
Molt bé, doncs això demà a 8:45 del vespre. I diumenge a les 7 de la tarda, amb una mica de retard, però escolta, que les coses ara, mira, no sé, també s'extenen, arriba el terror.
Exactament. Nosaltres celebrarem Halloween, com tu dius, una mica amb retard, però tota la setmana es pot celebrar Halloween, la castanyada i el terror. En aquest cas, el diumenge, dia 5 de novembre, a les 7 del vespre, amb la banda municipal, comandada com sempre per Amadeu Urré, el seu director, i en aquest cas també acompanyats al violí per Marta Rosselló Barnola, ens oferiran un espectacle aterrador de música sinfònica que ens pot deixar, com ells diuen, tremolant de por. Escoltarem les bandes sonores de cinema de misteri i terror més conegudes. I també això acompanyat, com ja estan fent darrerament els seus darrers concerts, que venen a ser ja com un espectacle amb una escenografia especial, amb llums, que tot això animarà perquè puguem celebrar encara acabar de celebrar o acabar de la setmana de Halloween. Em val a dir que la violinista que els acompanya, Marta Rosselló, va néixer l'any 99, és una violinista de Lleida, que ha estudiat al Conservatori de Música del Liceu, va ser becada per la Fundació de Música Ferrer Salat i actualment cursa un màster en música clàssica i contemporània a l'ESMUC. Per tant, és una noia jove violinista que també ens oferirà part d'aquest concert acompanyant a la banda municipal i serà un d'aquests concerts per acabar la setmana també amb una rialla. Potser tindrem una mica de por, però segur que acabem amb una rialla.
Bueno. I escolta, n'avancem un altre, Roser, sí, ràpidament, perquè la setmana vinent, diumenge, torna Nino Bravo, o almenys l'essència o la música de Nino Bravo a l'auditori, eh?
Exactament. La setmana vinent, el diumenge 12 de novembre a les 7 del vespre, la Banda Sinfònica Unió Musical de Lleida, la BESUM, amb el cantant Serafín Zubiri i dirigits per Esteve Espinosa, ens oferiran aquest homenatge a la figura de Nino Bravo en aquest any perquè coincideix amb el 50 aniversari de la seva mort. Ho faran amb el repertori del Nino Bravo i, clar, aquí hi ha certs passa a Lleida i passa a molts llocs. Depèn de quin títol, depèn de quin cantant, depèn de com fem les coses, de seguida s'omple. Per tant, queden les darreríssimes entrades. Et diria que si en queden 6 o 7, en queden moltes. Està pràcticament exhaurit. Si algú no s'ho vol deixar passar, que ara mateix la compri.
Però ara mateix,
ara volaran.
O sigui, d'aquí un minut igual no la trobeu. Per cert, Serafín Zubiri és un cantant bueno, i pianista sec que ens va representar a Eurovisió, no?
Exactament, Ricard, exactament. Que té una veu meravellosa i que ja va actuar amb la Besum ja fa uns anys, també amb un altre homenatge que van fer a Nino Bravo i també van omplir la sala 1 de l'Auditori. Per tant, estem davant del mateix fenomen. Nino Bravo, Serafín Zubiri i Besum funcionen molt, molt bé.
Sabeu en quin any va anar a Eurovisió representant Espanya? No, t'ho dic perquè ho acabo de mirar i quasi em desmaio, eh?
No.
Així, a l'atzar.
Digue'ns.
Tu quin any diries que Serafín Zubiri va representar Espanya a l'Eurovisió? Així, a bote pronto.
98.
Pues el 1992.
Mare! Quina colla d'anys.
Ja, però que fa 31 anys. De veritat que jo pensava que feia 10-15 anys.
Sí.
Mare de Déu,
Déu-n'hi-do. Molt bé. Bueno, també és bo veure passar el temps, eh? Escolta, és per buscar-li la part positiva.
Sí.
Molt bé, auditoriEnricAnados.cat, allí teniu tota la programació i també el procés per comprar les entrades. Roser, que tens un dinar-reunió ara, escolta, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Cope Lleida.
Que això de que el temps passi tan ràpid és tremendo, eh? Perquè jo recordo veure-ho a casa. Però clar, llavors comences a pensar, dius, no, si potser encara anava a l'institut, com el que diu, eh? En fi, va, l'any 92, la de més. Mira, el que no sabia que era l'any olímpic, quan va passar aquesta història. Maribel, vinga, anem cap al Caixa Fòrum.
Ben arribats al Caixa Fòrum.
Estava pensant l'altre dia, no sé si m'ho va preguntar una persona, bueno, evidentment no es poden tocar els miralls que teniu a baix a l'exposició,
sí,
no?
Sí, és una exposició molt interactiva,
que es poden tocar.
Sí, molt participativa i de fet...
Deu tenir un servei de neteja permanent, això anava a dir, perquè els vidres i els miralls són punyeteros.
És el que t'anava a comentar, tenim un servei de neteja gairebé permanent, un servei que d'alguna manera no estorbi la visita... La visita que fa el públic a Caixa Fòrum Lleida, però sí, els miralls es poden tocar, bueno. I és una exposició molt participativa, molt interactiva, i de fet aquest és l'objectiu màxim d'aquesta exposició, no? El descobrir, no? L'explorar tot el que els miralls, tots els secrets que els miralls ens desvetllen, no? Però a banda de poder visitar lliurement l'exposició, recordar que avui divendres i demà dissabte a les 6 de la tarda tenim programades, com és habitual, un parell de visites guiades adreçades pel públic general. I bé, i continuant també en totes aquestes activitats paral·leles al voltant de l'exposició, sí que m'agradaria destacar una activitat que tindrà lloc demà per la tarda, que està pensada per al públic familiar, concretament per a les famílies que tenen nens i nenes a partir de 10 anys, però jo diria de 10 anys en endavant, i és una activitat que porta per títol Reflexions davant d'un mirall. Hem programat una conferència participativa, interactiva, molt original a l'Auditori de Caixa Fòrum Lleida, per tal de descobrir els secrets que ens desvetllen els miralls, no? Ens plantejarem qüestions tan originals com ara: podem utilitzar un mirall per fer visible el que és invisible? O altres qüestions com ara: seria fàcil acostumar-nos a veure el món al revés i caminar sense problemes? Resultaria senzill el nostre cervell actuar tal com veiem les imatges en un mirall? I bé, i això ho farem de la mà d'un científic, ho farem de la mà de Jorge Barrio Gómez de Agüero. Ell és catedràtic de física i química i a més és assessor de l'exposició Miralls dins i fora de la realitat, no? I bé, és una activitat per al públic familiar, com deia al començament, però jo recomanaria doncs, per tot tipus de públic per arribar, per acabar doncs, d'entendre, de completar doncs, tot el contingut que aquesta exposició ens desvella i que tindrem doncs, l'oportunitat de visitar la Caixa Fòrum Lleida fins al dia 1 d'abril.
És menys inquiet és això, fer-se aquestes preguntes que a vegades no te les has fet mai, aquestes que has dit. Jo ara ja estava pensant, la veritat és que són maques per seure't i escoltar i veure aquests altres punts de vista. Està bé això. Això hem quedat que és
demà, 4 de novembre, demà dissabte a les 6 de la tarda, i el públic que ens acompanyi o bé abans o bé doncs, a l'acabar la conferència, que tindrà doncs, una durada aproximadament, tindrà l'oportunitat també doncs, de visitar lliurement doncs, l'exposició. Mm-hmm. No? És a dir, l'experiència de Caixa Fòrum Lleida demà es podrà quedar completada doncs, sí. amb la conferència sí. I també doncs, l'oportunitat doncs, de visitar l'exposició perquè tindrà temps tant abans com a l'acabar.
És un bon complement. Ho teniu tot a caixaforum.org/Lleida, caixaforum.org/Lleida. Allí teniu totes les activitats. També des de la web podeu adquirir o reservar el tema de les visites guiades o comentades, que ens deia la Maribel al principi. Allí hi ha tots els dies disponibles i des d'allí doncs, ja pots fer la teva reserva si ja saps el dia que pots anar-hi. Què més, Maribel?
Ves, continuant també doncs, en aquest marc, sí que m'agradaria doncs, destacar una conferència que hem programat pel dimarts 7 de novembre a les 7 del vespre, que porta per títol El que no veu l'ull, com observar les cèl·lules, les plantes i el seu funcionament. És la darrera conferència del cicle de conferències que hem articulat al voltant doncs, de l'exposició, que porta per títol El reflex de la ciència, i en aquesta ocasió hem convidat a la doctora en ciències bioquímiques Pilar Testillano, que ens explicarà com les tècniques de microscopia més avançades ens poden ajudar a comprendre el funcionament de les cèl·lules vegetals i quins processos i molècules en controlen l'activitat. No? És una conferència en la qual doncs, ens demostrarà quin paper tan important han tingut els miralls en l'avanç de la ciència.
És curiós perquè amb aquestes conferències hem passat d'observar l'univers ara al més petit tenim aquí a la Terra. Però tot sempre a través de miralls.
Tot a través dels miralls, no? Que és l'eix vertebrador de l'exposició.
Molt bé, això serà dimarts a les
7
de la tarda.
Vespre, dimarts 7 de novembre a les 7 del vespre.
Molt bé. I ara tenim tres activitats més.
Sí, durant la dilluns, dimarts...
Dilluns, dimarts ja l'hem dit, i dues dimecres.
Sí, sí, així és. Dilluns doncs, comencem amb el cicle Audicions Íntimes, que vam estrenar la setmana passada, i és un cicle en el qual doncs, oferim doncs, tres concerts, i en aquesta ocasió, doncs, el dilluns dia 6 de novembre tindrem la possibilitat de gaudir de la música de Cambres Quintet, no? I ho farem, doncs, de la mà d'un guia molt excepcional, com és en Xavier Echeverria, que si no recordo malament, ahir dijous, va estar, doncs, a la Biblioteca Pública.
Sí, vam tenir una activitat molt interessant, que era una entrevista entre Xavier Echeverria i Alicia Torra, que és la filla de Alicia de la Rocha, la pianista. I, bueno, la veritat és que va ser molt interessant perquè, a més, en lloc de ser com una conferència, era un diàleg en el qual la filla va explicar moltes anècdotes i ens va apropar molt la persona humana, la figura i la vessant més humana d'Alicia de la Rocha, més enllà de tota la seva carrera professional. Mm-hmm. Va ser molt interessant. Bueno, jo només he de dir que vaig agafar un dels CDs que teníem de mostra i ahir la nit l'escoltava i aquest matí la tornava a escoltar perquè bueno, em va motivar molt l'escoltar-la.
Sí, perquè de fet també l'estructura de l'activitat que ens acaba doncs, d'explicar l'Antònia doncs, serà doncs, molt similar a la que en Xavier Echeverria doncs, durà a terme el dilluns dia 6 de novembre a les 7 del vespre a Caixa Fòrum. No? En aquesta ocasió, com dèiem, doncs, tindrem el Cambres Quintet, que és una formació que ha guanyat doncs, diversos concursos internacionals i que ha fet concerts per tota Europa i ens oferirà la dimensió inèdita dels instruments de vent i metall. No? Però a mesura doncs, que vagin els diversos components vagin interpretant doncs, les diverses peces, en Xavier Chavarria doncs, entablarà doncs, un diàleg doncs, amb ells per tal doncs, de que ens desvellin o per tal doncs, de penetrar en aquells secrets més íntims a l'hora d'interpretar doncs, les seves peces.
Està bé això perquè de vegades també així coneixes a la persona que hi ha allí darrere del personatge sí. que hi ha sobre l'escenari amb un instrument.
Sí, sí, així és. És una experiència doncs, molt íntima, és una experiència doncs, molt plena i val a dir doncs, que es crea una atmosfera doncs, molt, molt rica entre la formació musical i sobretot doncs, el públic assistent. No? I tots ells doncs, acompanyats doncs, per Xavier doncs, Chavarria, que és crític musical, musicòleg, i té una llarga trajectòria en el món de la música.
Això serà dilluns a les 7 de la tarda i a la meitat de la setmana, dimecres, al matí, tenim el matinal de cine del CaixaForum.
Sí, sí. Sí, sí. Tenim, doncs, arribem a la recta final de les matinals de cinema. A 11:15 del matí oferirem l'última sessió d'aquesta edició i en aquesta ocasió doncs, oferirem una pel·lícula de l'any 2021 que porta per títol Promeses en París, no? I qui narra doncs, la història d'una alcaldessa a París que ha estat doncs, escollida per segona volta consecutiva i promet doncs, una sèrie d'habitatges en zones marginals. No? Però què passa? És designada a ser a desenvolupar la funció de ministra i a partir d'aquí doncs, canvia doncs, tot. No? Val a dir doncs, que és una projecció doncs, molt recomanada i com és habitual doncs, tindrem la possibilitat de comptar doncs, una vegada més amb Marcelí Borrell, que és crític de cinema, que presentarà la sessió i a l'acabar en dinamitzarà doncs, un col·loqui que val a dir que és molt, molt, molt fructífer i molt, molt enriquidor.
I el dimecres mateix, però a les 7 de la tarda, al CaixaForum, doncs, tindrà lloc un d'aquests debats que està de moda darrerament i que jo crec que se n'ha de parlar i de manera urgent, que no segueixi passant el temps. Parlem d'intel·ligència artificial i de com encaixar-la dins dels valors de la humanitat, per entendre'ns. El que passa és que com que ja trobem persones amb valors tan diferents, doncs ara imagina't encaixar la intel·ligència artificial amb tot plegat. Eh?
Així és, Ricard.
La intel·ligència artificial, ja us avanço, que no té un interruptor i no la podem desconnectar. O sigui, ja ha arribat i aquí es quedarà. No, i com a molt poc evolucionarà. Per tant, hi ha debats, com els que tindrem al CaixaForum dimecres a les 7 de la tarda, que crec que són oberts per un ventall ampli de la ciutadania. No cal ser un enginyera o enginyer per venir.
No, al contrari, al contrari. Així és, no? Doncs dimecres que ve, i al llarg doncs, de dos dimecres consecutius, durem a terme doncs, el cicle que porta per títol Dissenyar el futur, repensant la intel·ligència artificial, en el qual doncs, un cicle format per dues sessions en el que científics socials, humanistes i tecnòlegs debatran sobre l'impacte actual de la intel·ligència artificial i suggeriran principis pels futurs usos ètics, legals i socials i alternatius. No? En aquesta primera doncs, sessió, que tindrà lloc doncs, el dia 8 de novembre, dimecres, com dèiem, a les 7 del vespre, serà doncs, impartida per Joan Manuel del Pozo, que és doctor en filosofia, i plantejarà la importància d'identificar les opcions presents i futurs de la intel·ligència artificial, a més d'explicar qui i com s'hauria de fer. No? Es tracta doncs, d'un debat en el qual doncs, tindrem la direcció científica d'Ulisses Cortés, que és director del grup d'intel·ligència artificial del rendiment del BCC i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt bé. Gràcies, Maribel.
A vosaltres.
Cope Lleida.
Una setmana que la vinent que es presenta a la biblioteca plena d'activitats fa mitja hora, tres quarts, per exemple, hi ha hagut ja una inauguració a la biblioteca.
Sí, la de l'exposició Escriptors Africans, una exposició que ja aprofito per recomanar-la, perquè ens descobreix, segurament per a molts de nosaltres, o sigui, inclús gent lectora, tenim molt desconeixement de lo que s'està escrivint i produint avui al continent africà, i aquesta exposició ens apropa a més de 200 escriptors i escriptores, hi ha moltes recomanacions de les seves obres. Una exposició que la va crear un grup de recerca de la Universitat de Barcelona, comissariat per Carme Junyent, que és el grup de recerca de llengües amenaçades, i que ve aquí a Lleida de la mà també del grup de recerca de la Universitat de Lleida, de la investigadora Esther Pujol i de la investigadora Núria Casado. Hem fet aquesta combinació, la tenim a la biblioteca, queda espectacular perquè és una exposició molt gran i el claustre llueix molt bé, i des de la biblioteca el que sí que hem aprofitat, el que sabem fer, que és sobretot posar mostra de fons, clar, que tothom que vegi un escriptor, algú que li cridi l'atenció, que ho pugui veure.
Molt bé. Vinga, la setmana vinent, tornen els tallers... Bueno, tornen.
Segueixen,
però arriba un que sembla una tonteria, però com que avui ho necessites absolutament per tot, un compte de correu electrònic i saber-lo fer anar, doncs tornen o segueixen els tallers d'habilitats digitals. Dilluns i dimecres a les 5 de la tarda, crea un compte de correu electrònic i aprofundeix en l'ús, almenys entrar, obrir, contestar, esborrar...
Exacte.
Aquestes coses.
I sobretot tenir-lo, per lo que dius tu, a part d'utilitzar-lo com a mitjà de comunicació, perquè segurament te'l demanaran per qualsevol aplicació
per
que tu et vulguis baixar al mòbil. El primer que et demanen és un compte de correu electrònic en el qual t'enviaran una contrasenya, la qual t'hauràs de validar, i per tant ja no és una qüestió de dir si escrius o no correus electrònics, perquè molta gent diu no, és que jo feien a WhatsApp. No, però és que el correu electrònic el necessites per a fer aquest tipus d'autentificacions. I llavors és un taller molt bàsic, adreçat a persones que no tenen aquests coneixements i que d'alguna forma veuen la necessitat de tenir aquest compte.
Per anar amb aquests tallers t'has d'haver apuntat abans. Les classes són limitades,
sí,
perquè clar, es tracta de que hi hagi una atenció personalitzada entre la persona que ho imparteix i les persones que ho estan intentant fer o rebent. Però vaja, vull dir que no és el darrer que en seguirà.
No, la setmana que ve n'hi ha d'altres, també. Val. És tots d'ús de mòbil, aquest és amb els ordinadors de la biblioteca, i res, tan simple com entrar a la pàgina web de la biblioteca, hi ha formulari d'inscripcions i anar-se inscrivint als tallers.
I si no te'n surts, perquè dius, home, per això vull venir a fer els cursets, que jo això d'entrar a la web, doncs escolta,
vens a
presencialment,
a la biblioteca,
sí, sí, al mostrador principal, preguntes i allí t'assessoren a fons, Vinga, això serà dilluns i dimecres. Insisteixo, has d'estar ja apuntada o apuntat, és a les 5 de la tarda. Dimarts, a les 6 de la tarda, un espectacle familiar.
Sí, el Baúl Secret de Pau Casals. És un espectacle familiar que organitzem conjuntament amb l'IEI i la Fundació Pau Casals, que és, bueno, per seguir, ja vam tenir un espectacle fa 2 anys, i és, bueno, són espectacles familiars que tenen l'objectiu de donar a conèixer al públic infantil la figura de Pau Casals. És un espectacle amb actriu i amb un violoncel·lista, que és Irene Labrador. Està adreçat a nens a partir de 7 anys i, bueno, creiem que és molt interessant perquè, bé, és un tresor que tenim, Pau Casals, i sí, que val la pena que anem fent memòria i que els infants el vagin coneguent.
I tant. No, i a més... Coneixen, quan ho fas així tan didàctic i a edats tan baixes, acaba quedant,
Sí.
I aquesta és la gràcia, també. Saltem ja a la meitat de la setmana, dimecres a les 6 de la tarda. Enceteu un nou cicle amb una xerrada.
És un cicle que ja és el tercer any que la fem, i és un cicle de l'arquitecte i divulgador d'art Miquel del Pozo. Miquel del Pozo fa unes xerrades sobre art, i en aquest cas a les biblioteques els fa com passa de la paraula a la imatge. i llavors ell es documenta moltíssim amb diferents quadres, amb diferents obres artístiques del llarg del temps i les va relacionant amb temes literaris. És molt interessant perquè a més et permet mirar els quadres d'una altra Clar. Manera. He de dir que jo les xerrades que he assistit amb ell, a partir d'aquell moment, sempre que he vist algun tipus de quadre dedicat amb alguna figura o amb algun tema de la mitologia o algo que ell ens ha fet esment, mai més el tornes a mirar Clar. Com el veies, perquè tens molta més informació i et permet aprofundir una mica més enllà de la simple mirada de m'agrada o no m'agrada.
Ara estava pensant el difícil que ser un artista.
Sí.
Vull dir, perquè tu com a artista ho tens clar, per què ho fas, ho pintes, ho exposen, però hauries d'estar allí al costat tota l'estona, tota la vida, per anar explicant el per què, no?
Bueno, ell una mica el que ens fa el Miquel és deduir com aquell artista ha interpretat aquell text uh-huh. literari. Llavors, normalment agafa algun passatge de diferents d'obres clàssiques i diu, pues mira, que aquest pintor va fer aquesta representació, perquè, clar, quan tu escrius un text, tu descrius una escena o descrius uns personatges, clar. Però cada un te l'imagines a la teva manera. Totalment. Igual que passa en les pel·lícules, doncs amb les pintures passa exactament el mateix.
Uh-huh. Bueno, doncs ja veieu, és
un
altre...
És un cicle, sí, a més, que farem durant 3 dimecres, al 8... Al 15...
Ens hem d'apuntar?
No, no cal, el 22. El que sí que he de dir és que Miquel del Pozo té molts seguidors i...
Bueno, arribeu d'hora, no
arribeu
siguis.
Arribeu d'hora, exactament.
Arribeu d'hora. Això és dimecres a les 6. Uh-huh. Escolta, 3:15 allí. Com a mínim,
exacte.
Com a mínim.
No cal, bueno, a les 6 menys 5, perquè a nosaltres sí que ens agrada començar puntuals,
clar.
Però de dir això, que és un cicle que té molt bona acollida.
Molt bé. Dijous vinent a les 10 del matí... hi ha una nova sessió on, no sé si expliqueu també recursos que oferiu des de la biblioteca.
Sí, és una activitat organitzada pel Centre de Normalització Lingüística d'aquí de Lleida i és una sessió pràctica a l'aula de formació en la qual... ensenyen, o sigui, et donen accés o et presenten o et fan conèixer els diferents recursos lingüístics que hi ha a la xarxa i que a vegades desconeixem. O sigui, hi ha un recurs, per exemple, que és l'Optimot, en el qual si tu tens dubtes de català, estàs escrivint, tens algun tipus de dubtes en quant al català, allí tens moltes respostes. I igual que aquests, ells te'n presenten molts més. Mm-hmm. I t'ensenyen una mica les claus de com utilitzar aquests recursos lingüístics.
Com passa moltes vegades, la gràcia és descobrir que existeixen.
Exacte. I del que es tracta aquí, precisament, és de dir, tens a l'abast aquests recursos lingüístics i com utilitzar-los.
Uh-huh. I si us agrada això d'anar a veure cine al matí, doncs mira, divendres, a la biblioteca, divendres vinent, a les 11 del matí, també podeu veure una pel·lícula.
La pel·lícula Adu, que és una pel·lícula de l'any 2020 que explora les vides interconnectades de diversos personatges a través de tres històries diferents. La trama principal es centra en un nen de 6 anys que intenta travessar la frontera africana per trobar la seva mare a Europa. És una pel·lícula que, a més, penso de molta actualitat. Parlem d'un nen que està travessant fronteres per trobar la mare i d'una situació i d'una realitat, per desgràcia, molt, molt comú. Sí. És aquest cicle de cinema, estem fent des del mes passat, serà octubre, novembre, desembre i gener, de pel·lícules africanes, pel·lícules en les quals el continent africà és el principal protagonista i ho fem coincidir amb l'exposició Clar. D'escriptors africans.
Per cert, l'exposició fins quan...
Fins al dia 5 de gener.
Ah. I després... Bueno, no cau tan lluny, vull dir que no ens esperem el darrer dia tampoc.
I a més és una exposició... per anar-hi amb temps o per anar-hi diverses vegades,
sí.
Perquè té molt contingut. No és una exposició només com a vegades hem tingut exposicions amb molta fotografia, molt... Aquesta exposició és per anar llegint, per anar mirant i per anar prenent notes.
És que jo, ara ja em poso les agendes de la gent, però de vegades prefereixo anar dos o tres vegades i abarcar menys que no pas intentar abarcar-ho tot en un dia que igual hi ha coses que et queden.
Queden. I després només deixa'm dir que si no hi ha res de nou, no ens surt cap imprevist, la tècnica no ens falla, el dimecres dia 8 obrirem la nova sala d'arts i patrimoni, que està a la segona planta, que és aquesta sala que hem estat reformant durant tot aquest any i que el dimecres, si tot va bé, l'obrirem ja al públic i, bueno, i que us convido també a visitar-la perquè estem molt, molt, molt contents de com ha quedat. Creiem que serà una sala molt acollidora i que, bueno, que tothom s'hi trobarà molt a gust.
Maribel, has vist com li ha canviat la cara a l'Antònia quan parla d'aquest tema? Ja està, per fin.
És que portem un any d'obres que si a casa
intens.
A casa són complicades. A la feina no et dic res.
Les obres són
molt complicades, però estem molt, molt contents del resultat. A veure, després s'ha de veure com funciona i com els usuaris se troben, però creiem que hem aconseguit el que ens havíem pretès, que és això, crear un espai on tu puguis anar i puguis treballar individualment, hi ha uns cups de treball en grup, i a més, tot molt, molt diàfan, tots els mobles són de color blanc, amb moltíssima llum, i sobretot això, molts espais en els quals tu et puguis asseure i llegir, estudiar, escriure, el que et vingui de gust.
Doncs ens ha acompanyat avui la Roser Gord des de l'Auditori, que està amb nosaltres ja, i aquí als estudis la Maribel Tost, directora del Caixa Fòrum, i l'Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Gràcies, bon cap de setmana.
Moltes gràcies.
Gràcies igualment.
I jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar, i tornem dilluns, a les 12:20.